Bon dia, no para d'incrementar la població de vespa asiàtica a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Realment, l'anem mirant de combatre, però cada vegada és més complicat. Cada vegada tenim més nius, s'està habituant molt a aquest clima, jo crec que ja li està agradant molt i molt, i és, clar, són molts de nius. Hòstia, agafar és una bestiesa, les captures que estem arribant a fer. I és clar, i això, si comptem amb nius i els que hi hauran i tot, ostres, es presenta bastant complicat.
És l'apicultor Josep Joventeny en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des de fa setmanes, els apicultors estan preocupats per l'augment irreversible d'aquesta espècie invasora a casa nostra. Hem parlat precisament amb en Josep, un apicultor de la comarca, que assegura que el més preocupant és que la vespa asiàtica s'està acostumant al clima de la Garrotxa. Ni les trampes ni tota la varietat de paranys que se'ls hi posa són suficients per combatre-la. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 26 de juny de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Carla Vendrell, de l'Institut La Garrotxa, obté la nota més alta de Catalunya a les proves d'accés a la universitat. Ha tret un 10, estudiarà dret i agraeix el suport i la preparació dels professors del centre. Considera que se'ls ha preparat molt bé i que això ha estat determinant. A Sant Joan les Fonts, la falta de relleu generacional fa perillar l'Associació de Comerciants, ho explica l'actual presidenta de l'entitat, Isabel Rigat. Després de més de 25 anys d'existència, Rigat reconeix que falta un relleu per assumir el càrrec. A Ripoll es filtra el discurs que aprovaria el pacte entre Junts i Esquerra. És un document que, segons les fonts, redactat per l'equip de comunicació d'Esquerra, s'hauria llegit el dia del ple com a missatge d'unitat. La flama del Canigó torna a recórrer la Garrotxa. Després que un grup de corredors anés a buscar-la al cim del Canigó, la flama ha travessat la Garrotxa per ser presentada al Firal d'Olot. Besalú celebra l'Herbesalú. Es tracta de la fira al voltant de les herbes remeieres i aromàtiques. Entre els seus actes han destacat una matinal per anar a buscar herbes i l'elaboració de ratafia en públic. En esports, Marc Castells tampoc seguirà la pròxima temporada a les files de la Unió Esportiva Olot. El migcampista de Sueca va arribar la temporada passada, provinent del Linares Deportivo. Qui tampoc seguirà precisament és Eric Callits a la Unió Esportiva Olot. El defensa de la Vall de Bianya, de 21 anys, s'acomiada del conjunt olotí després de dues temporades on ha jugat un total de 62 partits. I als esports també parlarem de jugadors i jugadores de bàsquet dels Estats Units que han participat en un amistós contra l'Escola Pia d'Olot. Es tracta d'una de les activitats que es realitzen a través d'un campament d'estiu i del qual el director esportiu en destaca la importància dels valors en la formació dels jugadors.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. La diputada de Vox antiavortista Llanos Massó serà la presidenta de les Corts Valencianes. L'extrema dreta ocuparà la presidència de la cambra després de l'acord entre Partit Popular i Vox que permetrà portar Carlos Manzón a la presidència de la Generalitat. Per la seva banda, la líder del PP extremeny fa marxa enrere i diu que ara l'acord amb Vox és imprescindible. Maria Guardiola ha enviat una carta als militants en què es mostra oberta a dialogar amb Vox per formar govern i desbancar el socialista Guillermo Fernández Vara de la Junta. Aquest dilluns a Barcelona comença un estiu d'obres de la línia 4 del metro i la T4 del tram. La línia groga del metro de Barcelona estarà tallada a les 6 parades que hi ha entre Bogatell i Verdaguer i també complicarà l'accés a les platges. A l'àmbit internacional, Ucraïna veu una finestra d'oportunitat a la crisi de Rússia amb el grup Wagner. Zelensky diu que la revolta del grup Wagner mostra la feblesa de Rússia i demana més armes a Occident per la contraofensiva. El conservador Mitsotakis guanya amb majoria absoluta i tornarà a governar Grècia. Nova democràcia de l'actual el primer ministre guanya les eleccions amb el 40,4% dels vots i duplica els resultats obtinguts pel segon partit als comicis Tsirza. I un mort i diversos ferits en el descarrilament del vagó d'una muntanya russa a Suècia. L'accident ha passat al parc d'atraccions Grönlund, el més antic del país, a l'illa de Durgarden.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana ens portarà una mica més de moviment respecte a l'anterior. Més ruixats, més tempestes. Ahir ja van caure algunes gotellades, un parell de litres cap a la Cerdanya. I la nit ha estat suau a l'interior, càlida, molt càlida en punts de la Costa Brava. Mínima de 27 a Llançà, amb 30% d'humitat, lleugera tramuntana, amb un ambient molt eixut. I de fet, quarts d'11 ja teníem valors de 30-32 graus a bona part de l'Empordà, la Costa Brava, una tramuntana cremadora. Bé, previsió d'alguna tempesta aquesta tarda, poden ser localment intenses al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya, sobretot Ripollès i Alta Garrotxa. No descartem algun xàfec o tronada també cap a altres punts de l'interior, Osona, Lluçanès, no ho descartem a l'interior de l'Alt Empordà i en definitiva doncs, que el dia, tot i ser de sol i calor, molta calor, ens portarà doncs, a unes tempestes durant la tarda i fins al vespre. Localment es poden recollir més de 20 litres per metre quadrat i no descartem alguna calamarsada. I aquesta serà la tònica de cada dia. També dimarts, dia de sol, baixa una mica la temperatura, no farà tanta calor, i a la tarda alguna tempesta. Novament comarques interiors, puntualment prelitoral, puntualment comarques interiors, punts interiors de l'Empordà. Les més fortes, novament, Pirineu Oriental, també Garrotxa, Osona, Ripollès, aquí és on més probabilitat hi ha de pluges. Sembla que dimecres mantindria aquesta mateixa tònica, matí de sol, quatre núvols, tarda amb tempestes, però esperem ja dijous. Dijous pot ser el dia més important de la setmana, que és quan ens pot portar més pluges, tempestes més fortes a qualsevol indret entre dijous nit, matinada de divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu migdia de dilluns 26 de juny de 2023, parlant de la vespa asiàtica que no para d'incrementar la seva població a casa nostra. Des de fa setmanes, els apicultors estan preocupats per l'augment irreversible d'aquesta espècie invasora a casa nostra. Hem parlat amb en Josep, un apicultor de la comarca, que assegura que el més preocupant és que la vespa asiàtica s'està acostumant al clima de la Garrotxa. Ni les trampes ni tota la varietat de paranys que se'ls hi posa són suficients per combatre-la, informa Gerard Puigdemont.
No es preveu un estiu fàcil pel que fa a la vespa asiàtica. Des de fa setmanes, els apicultors alerten de l'alta presència d'aquesta espècie que perjudica, per exemple, les abelles. En parla en Josep Joventeny, apicultor de la comarca.
Realment, l'anem mirant de combatre, però cada vegada és més complicat. Cada vegada tenim més nius, s'està habituant molt a aquest clima, i jo crec que ja li està agradant molt i molt. I és, clar, són molts de nius. Hòstia, agafar és una bestiesa les captures que estem arribant a fer. I és clar, i això si comptem amb nius i els que hi hauran i tot, ostres, es presenta bastant complicat.
En Josep ha tractat de combatre-les de totes les maneres, amb trampes, líquids, arpes elèctriques i amb reixats a les caixes, però assegura que cada cop costa més. Diu que la vespa asiàtica s'està acostumant al clima de la Garrotxa i cada cop s'hi estableixen més. Els apicultors també noten com els medicaments per combatre la vespa asiàtica cada cop són menys efectius. Aquesta és una espècie invasora que va arribar a casa nostra fa més d'una dècada i que instal·la els seus nius a les branques altes dels arbres. La vespa asiàtica, però, no és l'única amenaça per a les abelles. Hi ha un àcar, la barroa, que també afecta perillosament la supervivència de les abelles en edats primerenques.
Aquesta barroa és un àcar que, perquè la gent no entengui això, és com si fos una garrapata, ¿vale? que es fica dintre les cel·les de dels quadros que fiquem nosaltres, fica dintre les cel·les, I està allà i es va alimentant de les nimfes que hi ha dintre les cel·les. Vale? I bé, les abelles doncs, neixen com deformades, algunes ja surten mortes i això, i bé, això doncs, afavoreix a molts altres virus que tenen elles.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. A Carla Vendrell, de l'Institut La Garrotxa, obté la nota més alta de Catalunya a les proves d'accés a la universitat. A 3.10 estudiarà dret i agraeix el suport i la preparació dels professors del centre. Considera que se'ls ha preparat molt bé i que això ha estat determinant. A partir del setembre, la Carla canviarà les aules de l'Institut La Garrotxa per les de dret de la Universitat Pompeu Fabra.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La millor nota i més alta de les proves d'accés a la Universitat de Catalunya té accent garrotxí. És la Carla Vendrell, ha estudiat a l'Institut La Garrotxa i ha tret la millor nota de la selectivitat a Catalunya, un 10. Encara no em puc creure que sigui l'únic de Catalunya. Trigaré dies a assimilar-ho, explica eufòrica des de Menorca, on està passant uns dies de vacances. La Carla assenyala que per arribar a fer una selectivitat perfecta, la clau han estat els 2 anys de batxillerat. Considera que se'ls ha preparat molt bé i que això ha estat determinat.
Jo sé que he estat treballant molt durant aquests 2 anys de batxillerat i m'ho he pres més en sèrio i he posat molts de colzes. Però a la selectivitat el sé com un tancament de tot i un acabament i sé com tot el que hem estat fent durant aquests 2 anys no vaig estudiar una barbaritat. O sigui, me la vaig preparar bé, però no em vaig passar unes hores estratosfèriques estudiant. Així és que crec que el que realment em va fer arribar a assolir aquest resultat va ser la preparació que portava d'aquests 2 anys de batxillerat.
La faceta d'estudiant no és l'única bona que té la Carla Vendrell. Aquesta jove garrotxina és membre del Club Patinatge Artístic Olot des del 2009. La Carla era una de les integrants que va aconseguir el 13è campionat del món del CPA Olot. A partir del setembre, la Carla canviarà les aules de l'Institut La Garrotxa per les de dret de la Universitat Pompeu Fabra, però no oblida els que han estat els seus professors fins ara, que els qualifica com els millors. A Sant Joan les Fonts, la falta de relleu generacional fa perillar l'Associació de Comerciants del municipi. Ho explica l'actual presidenta de l'entitat, Isabel Rigat. Després de més de 25 anys d'existència, Rigat reconeix que falta un relleu per assumir el càrrec. Alguns comerços ja han tancat per jubilació i per l'arribada de 2 grans superfícies. Aniol Puigvert.
Preocupa el futur de l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts. El relleu generacional no hi és i els comerciants veuen més que mai un possible tancament. Porten més de 25 anys al poble i alguns anys havien arribat a ser una 50ena de comerços que formaven part de l'entitat. A dia d'avui, la presidenta de l'associació, Isabel Rigat, explica que els hi està costant trobar un relleu. Diu que moltes botigues estan a punt de tancar per jubilació i que faltaria un impuls jove per seguir amb els comerços del poble.
Són molta gent retirada i jo i alguna gent ja molt gran. Llavors, aquesta gent gran també està a punt de retirar-se, llavors què quedarà? Vull dir, ja t'hi dic. I jovent hi ha molt poc aquí al poble que tingui botigues i que tingui ganes de fer coses.
Els comerciants de Sant Joan les Fonts desitgen que hi hagi un relleu perquè, si no, el seu futur està condemnat a ser substituït per les grans superfícies. Al poble ja n'hi ha 2 que, segons Rigat, ja perjudiquen el comerç local. La presidenta de l'Associació de Comerciants també explica que el poble pot passar a ser un dormitori si les botigues acaben tancant.
Cada vegada quedarà menys botigues i menys restauradors, i també és molt trist. I què suposarà? Pues que al final Sant Joan quedarà com un poble dormitori, que la gent només vindrà a comprar les grans àrees de supermercats, se n'anirà a casa i ja està. I no farem vida de poble que es feia fins ara.
Els comerciants de Sant Joan les Fonts esperen trobar el relleu que permeti que el comerç del poble segueixi viu, com en els darrers 30 anys.
Marxem cap al Ripollès per parlar de la filtració del discurs que aprovaria el pacte entre Junts i Esquerra Ripoll. Es tracta d'un document, segons les fonts, redactat per l'equip de comunicació d'Esquerra, que s'hauria llegit el dia del ple com a missatge d'unitat. Ens dona més detalls la Judit Curós.
Després de les rodes de premsa de Junts i les Esquerres d'aquesta setmana, les relacions personals a Ripoll s'han tensat. Les dues parts han començat a filtrar detalls de les negociacions. Un dels documents que s'han filtrat ha estat el text que, segons fonts consultades per Ràdio Ripoll, hauria redactat l'equip de comunicació d'Esquerra Republicana que s'hauria desplaçat a Ripoll i que havia de servir per ratificar l'acord entre les parts. Tot i que el text que està circulant per les xarxes socials no fa referència a cap nom dels partits que el signen, s'hi pot veure clarament la voluntat de pacte. S'hauria redactat el divendres mateix després d'una reunió a un cèntric restaurant de Ripoll i amb el pacte tancat amb un simbòlic brindis. Inclou frases com «Volem desenvolupar la nostra economia amb un creixement sostenible», «Volem que tothom pugui gaudir i estimar Ripoll». Aquesta és la força que ens uneix més enllà de colors polítics. Aquest és el projecte i la il·lusió que us portem avui i que us transmetrem amb la nostra feina. Aquestes són algunes de les paraules que es poden llegir en el text que s'ha filtrat. Un cop fetes les rodes de premsa que els integrants dels altres equips han repassat amb lupa, a Junts ha sorprès, per exemple, que Chantal Pérez negués el pacte i admetés que se'ls havia ofert l'alcaldia 4 anys.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. El nou cartipàs de Palafrugell comptarà amb 3 tinències d'alcaldia, 2 del PSC i 1 de Som Gent del Poble. A més, la nova organització preveu que el nou batlle Juli Fernández s'encarregui de 5 àrees: Hisenda, Seguretat, Mobilitat, Economia i Comunicació. Isidre Atenes, cap de llista de Som Gent del Poble, s'encarregarà d'esports i agermanaments, a banda de la primera tinença d'alcaldia. L'altra regidora de la formació, Lluïsa Teixidor, s'encarregarà de les àrees d'educació, cooperació i del nucli urbà de Calella de Palafrugell. La resta de regidories estaran en mans del PSC, que va ser el guanyador de les eleccions. En concret, Laura Millán serà segona tinenta d'alcalde i portarà cultura, joventut i festes. L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona intensifica la lluita contra l'intrusisme per evitar que es lloguin apartaments al marge de la llei. El sector celebra que arran de la pressió s'hagin obert els primers expedients contra allotjaments il·legals, però també reclama més implicació dels ajuntaments. De fet, l'ATA denuncia que la majoria no actuen per evitar els fraus. La seva presidenta, Esther Torrent, demana als consistoris que es preocupin per saber quants allotjaments il·legals hi ha als seus municipis i que hi posin fre amb inspeccions. Torrent lamenta, però, que en comptes d'això n'hi ha que es dediquen a posar el focus sobre altres qüestions que no tenen res a veure amb el sector i el demonitzen. I l'entitat ecologista Gent del Ter, juntament amb el Fòrum, l'Escala Empúries i SOS Costa Brava, denuncia la reobertura de l'antiga pedrera Mas Blanc, situada al terme municipal d'Ullà, al Baix Empordà. L'activitat d'aquesta indústria, en funcionament des del 1975 i fins al 2012, va modificar una part del massís del Montgrí. Les seves instal·lacions es troben parcialment dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i també del Baix Ter, i formen part de la xarxa Natura 2000. El portaveu de Gent del Poble, Pere Llós, denuncia que la pedrera s'ha reobert sense permisos perquè, assegura, l'empresa la podria restaurar, però no extreure més pedra com pretén.
Denunciem que s'ha reobert una pedrera, aquesta pedrera d'Ullà, que estava clausurada i que sense permisos s'està tornant a obrir. L'únic permís que tindrien seria per restaurar, però sembla ser que pretenen extreure durant molts anys. Això pel territori és nefast. Estem dintre del Parc Natural del Montgrí, només per això sol ja seria una causa de no obrir. En aquests moments també tenim que o sigui, ella mateixa s'està restaurant. O sigui, els tècnics opinen que el millor que es pot fer és deixar-ho tal com està.
Els ecologistes i el Parc Natural es reuniran el 3 de juliol per tractar la qüestió. Fons del parc asseguren que veuen amb mals ulls la reobertura de la pedrera i detallen que s'està elaborant un informe de les afectacions que podria tenir la represa de l'activitat de Mas Blanc per fer-lo arribar a Acció Climàtica.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Obrim pàgina cultural per parlar d'una de les grans protagonistes d'aquesta revetlla de Sant Joan, com ha estat la Flama del Canigó, que ha tornat a recórrer la Garrotxa. Després que un grup de corredors l'anés a buscar al cim del Canigó, la Flama ha travessat la Garrotxa per ser presentada al Firal d'Olot. Des d'Òmnium Garrotxa asseguren que actes com aquest estan en bona salut. Més d'un centenar de persones van participar en la travessia. Pere Obac.
Dijous a la nit, un grup de corredors va pujar a la pica del Canigó per regenerar la Flama i portar-la a Olot i a la Garrotxa. L'endemà, la Flama va arribar a Coll d'Ares, on un grup de ciclistes va prendre el relleu per portar-la fins a la Vall de Bianya. A partir d'aquí, la Flama ha estat repartida entre Sant Joan, les Fonts i Olot. A Olot, els membres d'Òmnium Garrotxa s'han encarregat de distribuir-la entre els barris de la ciutat i altres municipis de la comarca. Més de 100 persones han participat en aquesta tasca. La vocal d'Òmnium Garrotxa, Núria Bataller, destaca que la Flama és un símbol que uneix tots els països catalans.
Ens fa molta il·lusió. Pensem que, a més, els temps que corren, és molt important que continuem fent la flama del Canigó, i la flama és el foc de la llengua. Per tant, i tal com estan les coses ara, penso que necessitem lluitar per la llengua i lluitar pel país. La flama és un símbol que germana a tots els països catalans.
Un altre participant ha estat en Lluc Colomer. Aquest any ha estat la seva segona vegada portant la flama del Canigó fent el tram de Bianya fins a Olot.
Per mi és un dia per defensar el català i la llengua.
Després que la flama del Canigó arribés al final d'Olot, diversos grups de pobles i barris de la ciutat han acudit per regenerar la flama i portar-se-la amb ells.
I Besalú ha celebrat l'Herbesalú. Es tracta de la fira al voltant de les herbes remeieres i aromàtiques. Entre els seus actes destaquen una matinal per anar a buscar herbes i també l'elaboració de ratafia en públic. En aquest últim acte s'explica com fer ratafia perquè qui vulgui pugui fer-ho des de casa.
Besalú celebra la segona part de la fira de la ratafia. Es tracta de l'Herbesalú, la fira de les herbes aromàtiques i medicinals que se celebra el mes de juny. És un esdeveniment en petit format amb la tria d'herbes i la maceració de la ratafia com a activitat principal de la jornada. Abans de poder elaborar la ratafia, però, cal tenir les herbes aromàtiques i per això s'ha organitzat una matinal per anar-les a buscar. Una de les organitzadores de l'Herbesalú és Maria Fauró.
I hem fet una ruta de dues horetes, acompanyades d'unes 7 o 8 persones, i hem anat fent un itinerari que sabem que si és l'època que toca, que justament és Sant Joan, ahir era Sant Joan, doncs trobem les herbes més encertades que fan la ratafia de Besalú, com és l'arrel de rèbola, que és molt tradicional d'aquí, o pota de colom, que en Salvador sempre diu que és pota de colom, o bé tant l'herba de Sant Joan com la Santa Margarida, com les clàssiques, la camamilla o la farigó.
Segons Fauró, elaborar una bona ratafia és relativament senzill.
La base és nou verd, això tot Catalunya, i llavors depenent de la zona on estàs, aquí posem més herbes, en un altre lloc hi posen més espècies, però la base és sempre la mateixa. I el que passa és que és un tema molt social. I ho acompanyem doncs d'aquest concurs de flors silvestres, que és aquest rams tan característic que ara ja fa 7 anys que ho fem, i la gent de Besalú col·labora, perquè el que ens agrada sempre és lligar les fires amb la població local.
L'Herbesalú ha acabat amb un concert de maneres a càrrec del grup Retorn.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim la carpeta esportiva actualitzant com portem en els darrers dies informant aquí a la sintonia de Ràdio Olot de la futura plantilla de la Unió Esportiva Olot de cara a la propera temporada. Aquest mateix migdia hem conegut que Marc Castells no seguirà la pròxima temporada a les files de la Unió Esportiva Olot. El migcampista de Sueca va arribar a la temporada passada, provinent del Linares Deportivo. El futbolista de 33 anys ha viscut un any irregular a la Garrotxa degut a les lesions i també a les expulsions. Qui tampoc seguirà a la Unió Esportiva Olot és Eric Callís, ho coneixíem aquest divendres a la tarda. El defensa de la Vall de Bianya, de 21 anys, s'acomiada de la Unió Esportiva Olot després de dues temporades al primer equip, format entre el planter olotí i el del Girona Futbol Club. Callís ha disputat 62 partits amb la samarreta olotina al llarg d'aquests dos cursos. És la setena baixa del conjunt de Pedro Dolera, sumada ja també a la de Marc Castells, que és la vuitena per a la propera temporada. I parlem de bàsquet perquè jugadors i jugadores de bàsquet dels Estats Units participen en un amistós contra l'Escola Pia d'Olot. Es tracta d'una de les activitats que realitzen a través d'un campament d'estiu i del qual el director esportiu en destaca la importància dels valors en la formació dels jugadors. El campament busca promocionar la cultura catalana i també establir col·laboracions amb clubs locals.
Prop de 70 jugadors i jugadores de bàsquet vinguts dels Estats Units d'Amèrica es troben a Catalunya fent un campament d'estiu. Segons el director esportiu del campament L'Arcada, Dave Beans, es tracta d'un viatge cultural en el qual busquen promocionar el campament i mostrar la cultura catalana als jugadors. Beans assegura que, tot i que l'esport és una part essencial, el que veritablement importa és la transmissió i el cultiu dels valors, i ell aposta per una formació integral dels jugadors. Ens encanten els esports, però crec que a través dels esports es poden ensenyar molt bons valors. Vaig ser entrenador de bàsquet durant més de 40 anys als Estats Units i aquesta era la meva filosofia: ensenyar bàsquet alhora que valors com el respecte o el treball dur. Dave Beans explica que abans d'arribar a Catalunya van estar buscant equips de bàsquet per poder disputar amistosos. Un dels clubs seleccionats ha estat l'Escola Pia d'Olot. El coordinador del club, Ferran Lucena, espera que aquesta col·laboració amb entitats de fora tingui més recorregut.
Jo espero que sí, és el primer any que ho fem amb ells. Si agrada i tot va bé, jo crec que ho podem continuar fent molts anys més.
Beans explica que durant les pròximes dues setmanes hi haurà jugadors de bàsquet al campament L'Arcada, però s'espera que al llarg de l'estiu arribin atletes d'altres disciplines i afirma que podrien sortir-ne més col·laboracions amb entitats garrotxines.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 26 de juny de 2023. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris i minut a minut al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.